Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Catalunya hi ha més de 500 persones diagnosticades d'ELA, d'esclerosi lateral amiotròfica. Una malaltia neurodegenerativa i que no té cura. És una malaltia molt cruel perquè tothom sap quin serà el final. Però el que és encara més cruel i més dolorós és que hi hagi malalts que prefereixin morir abans d'hora per no hipotecar les seves famílies, que a banda de la càrrega emocional i de la cura han de fer front a unes despeses econòmiques inassumibles. I atenció a aquesta dada, el 94% de les famílies no es poden costejar els tractaments que no cobreix la sanitat pública. Els malalts ja fa molt de temps que estan lluitant perquè algú els ajudi, per no haver de triar entre viure amb dignitat o que les seves famílies no s'endeutin. I què s'ha fet fins ara? Quantes ajudes, quantes lleis s'han aprovat? Doncs de moment, cap llei. És veritat que s'ha aconseguit tramitar una al Congrés i no ha estat fàcil, però va acumulant retards i en el millor dels casos no sembla que pugui entrar en vigor abans de l'any que ve. Potser ja serà tard per a alguns malalts i les seves famílies. Això al Congrés, però aquí a Catalunya també s'han fet intents sense èxit. El Parlament va tombar una proposta per donar assistència als malalts d'ELA només perquè la proposta era de Vox, com va reconèixer una diputada de Junts. A Barcelona l'Ajuntament tampoc no ha prosperat una proposta similar del Partit Popular per activar ajudes econòmiques. Confiem en que la llei del Congrés s'aprovi el més aviat possible perquè els malalts d'ELA es mereixen uns polítics que, per una vegada, estiguin a l'alçada. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Yolanda Bernal. Sort que hi ha entitats que intenten fer el que no fan les administracions, com la Fundació Miquel Valls o l'Associació Espanyola de l'ELA, que fa 33 anys que està al costat d'aquests malalts. És una malaltia que avança ràpidament, que és molt invalidant, i l'esperança de vida acostuma a ser inferior als 5 anys. És un diagnòstic que, evidentment, canvia la vida d'un dia per l'altre. Yolanda Canales, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs mira, hem parlat amb un malalt d'ELA, amb l'Ildefons Oliveres, que ara té 66 anys, però que fa 4 que conviu amb la malaltia, o almenys fa 4 anys que li van diagnosticar. Ell encara no està en la fase més crítica. Sí que necessita ajuda per tot, per menjar, per vestir-se, per rentar-se les dents, per sortir, però encara, diu, pot gaudir una mica de la vida. Intenta mantenir una actitud positiva i en això, diu, ho ha destacat molt, la seva família l'ajuda molt.
Si tens la sort de tenir una família com la que tinc jo, que ens estimem molt, que estem molt units, que estem molt junts, doncs ells ho viuen de la mateixa manera, o pitjor que jo, no sé, que l'impacte va ser dur, va ser molt fort, però han sigut molt valents i han sabut capgirar la cosa perquè tot plegat es faci una mica més portador. Que sigui una mica més fàcil tirar endavant amb aquesta motxilla tan pesada que portes a l'esquena.
Amb tot i pels seus problemes de mobilitat, ja comencen a necessitar una persona de fora del seu entorn familiar perquè els ajudi. La seva dona no pot tota sola i els seus fills, encara que donen un cop de mà sempre que poden, fan la seva vida. El problema ve, diu l'Ildefons, quan els malalts necessiten la traqueotomia. Aquí sí que es necessita ajuda les 24 hores del dia i els costos són gairebé inassumibles, tant que molts afectats es veuen abocats a demanar l'eutanàsia. Una decisió dramàtica, però és que no tenen prou diners.
Necessiten molts diners. I et dic, hi ha molta gent que per no arruïnar o perquè no tenen prou diners, li deixen pel camí de l'eutanàsia. I això avui en dia és una autèntica vergonya que hagi de passar. Que un no pugui viure dignament, que un no pugui decidir viure dignament per culpa d'aquesta situació.
Per això considera que és imprescindible que s'aprovi la llei i la confia en que aquesta vegada sí surti endavant. Si no, seria imperdonable.
Si aquesta vegada no ho fan, no els hi podrem perdonar, perquè ja hi ha masses companys i companyes que s'estan quedant pel camí, molts joves s'estan quedant pel camí, sense poder veure aquesta llei aprovada.
I precisament amb l'objectiu de que surti endavant la llei ELA està treballant la Fundació Miquel Valls, ho està fent colze a colze amb els grups parlamentaris al Congrés, perquè de les tres propostes de llei que hi ha hores d'ara, doncs acabi sortint un únic text que doni resposta a les demandes dels afectats. I és que les ajudes que es donen actualment són del tot insuficients. Estem parlant, per exemple, que per la llei de dependència i en grau 3 s'ofereixen entre 70 i 90 hores de cuidadors al mes, del tot insuficient per un malalt que estigui ja en la fase més crítica. I la família, i qui la tingui, ho ha d'assumir tot perquè no poden anar a un centre sociosanitari ni a un hospital. És el que ens ha explicat l'Esther Sallés, directora general de la Fundació Miquel Valls.
Què passa? Una residència geriàtrica, un malalt de la no hi pot anar, no estan preparades per les condicions sanitàries i tampoc per l'edat, moltes vegades, dels pacients. A un centre sociosanitari tampoc hi poden anar perquè estan preparats per recuperar-se. Als centres sociosanitaris el malalt de la, per desgràcia, no es recupera, el que necessita és una atenció pal·liativa. Per tant, s'han de quedar a casa, no ens queda una altra. Hospitalitats tampoc, perquè no tenen una situació que requereixi una hospitalització.
I alguns malalts, ens ho diu l'Esther, però també ens ho explicava l'Ildefons, acaben optant per l'eutanàsia, per no tenir diners, o per no ser una càrrega per la família. I aquesta és també, precisament, una de les feines que fa la Fundació Miquel Valls, aquest acompanyament a les famílies, i des de diversos àmbits, des de l'econòmic, des del material, però també des del punt de vista psicològic.
El que fem és acompanyar en tot el procés de la malaltia. Diguem que amb tot el que ocupa, amb totes les problemàtiques que poden sorgir, doncs tant a nivell administratiu, de gestió d'ajudes, com a nivell d'adaptació de l'habitatge, autonomia de cara a fer les coses del dia a dia, i sobretot també el tema més emocional.
Clar.
També proporcionem ajudes tècniques, llits, cadires de rodes, grues, perquè si no és un cost altíssim.
La Fundació també està ajudant en projectes d'investigació perquè encara que s'ha avançat molt en l'estudi de l'ELA i de com funciona la malaltia, encara no se sap la causa en un 90% dels casos.
I parlem ara amb el Daniel Cirera, que és el líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquí a Barcelona s'ha rebutjat la possibilitat de crear ajudes econòmiques per als malalts d'ELA. Daniel, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La proposta, que jo deia, era del Partit Popular, però no ha prosperat. Explica'ns una mica, Daniel, per què no ha estat possible, perquè, clar, si escoltem els malalts i a les seves famílies, és una petició que d'entrada està en la línia del que demanen, que són ajudes, no?
Doncs sí, la veritat és que nosaltres hem presentat tres propostes en el que portem en aquest any en matèria d'ELA. No? Una primera declaració institucional de suport als malalts i a les seves famílies que va ser aprovada per unanimitat i llavors vam pensar, bueno, hi ha sensibilitat. I després vam presentar una altra proposta per demanar ajudes perquè, òbviament, la gent que té ELA doncs necessita cura permanent, totes les hores del dia, tots els dies de l'any, i per tant vam demanar algunes ajudes perquè el que no podem fer és permetre que, per manca de recursos econòmics, aquestes persones pues, hagin de morir, no? I aquesta es va rebutjar, i després vam presentar una altra instant el govern municipal a que, juntament amb la Generalitat, és a dir, que el govern municipal cedís un terreny perquè la Generalitat construís un centre d'atenció precisament per totes aquestes persones que no tenen recursos i que bueno, d'alguna manera estan condemnades a lo pitjor. I també va ser rebutjada. Per tant, bueno, les declaracions institucionals sembla que alguns els donen suport, però quan és l'hora d'arremangar-se i posar fil a l'agulla, doncs no hem tingut el mateix grau d'implicació per part de la resta de grups polítics. No? La qual cosa doncs, és un horror perquè bueno, aquesta malaltia és molt tràgica.
Sí.
Acabem sempre malament i per tant el que no podem fer és condemnar a una mort prematura a persones que podrien tenir una esperança de vida molt més llarga.
Clar, és que costa molt d'entendre, no? I també d'explicar que no hi hagi un acord en una qüestió tan bàsica com aquesta i, com tu deies, que es permeti que hi hagi malalts que prefereixin morir abans que endeutar les famílies. És que això no té explicació possible.
No, la veritat és que no. I quan et dediques a la política, i es suposa que dedicar-se a la política significa intentar buscar respostes i solucions als problemes de la gent. I et dones compte que qui governa et diu que no hi ha diners per això, però en canvi veus immenses quantitats de diners per subvencions absurdes o per entitats que no tenen cap mena de funció social darrere, doncs, bueno, et dones compte que alguna cosa no va bé, no? I jo crec que no vull mal a ningú, no? Però segurament si aquests polítics s'han votat en contra tinguessin algun familiar, alguna persona propera amb aquesta malaltia, doncs segurament l'actitud seria diferent.
Clar, i és normal que els malalts d'ELA diguin que se senten abandonats perquè, a veure, els polítics no sembla, o alguns polítics no sembla que estiguin a l'alçada a l'Ajuntament de Barcelona, però també al Parlament no han prosperat cap proposta i amb prou feines hi ha una llei que s'està tramitant ara mateix al Congrés, però que està costant el que no està escrit.
Sí, sí, és una llei que porta anys i panys aturada. El Partit Popular sempre ha reclamat i ha instat a que es tiri endavant, però malauradament no hi ha voluntat política. No? Jo no puc entendre. És veritat que des de l'esquerra diuen que són poca gent i que, per tant, bueno, tampoc, però és que només que fos una persona que tingués aquesta malaltia, doncs hem de cuidar d'ella, no? I cuidar d'ella i de cuidar dels que cuiden d'ella, no? Que a vegades també són els grans oblidats.
No sé si tornareu, Daniel, a insistir a l'Ajuntament amb més propostes per ajudar aquests malalts o ho doneu per perdut i no hi ha res a fer.
No, nosaltres continuarem insistint. És veritat que hi ha gent que em diu, escolta, ja esteu una altra vegada amb aquest tema, no? Sembla que feu, que vulgueu fer allò, aprofitar-vos, no? Però és que algú ha de fer la seva veu a les institucions i malauradament no això no, a Catalunya sembla ser que són els grans oblidats, no? A la Comunitat de Madrid, on governa el Partit Popular, s'està construint un hospital per fer-se càrrec de les persones que tenen aquesta malaltia. I per tant sí que és possible fer-ho. L'única cosa que falta és tenir voluntat política. I sembla que ni la Generalitat ni l'Ajuntament en tenen en aquests moments gaires intencions de fer res.
I quin és el missatge amb el que s'haurien de quedar els malalts d'ELA? De que els partits no són capaços de posar-se d'acord en coses tan elementals o de que tots s'han de remengar perquè hi ha qüestions que han d'estar, entenc, per sobre de la ideologia?
Bueno, la veritat és que em costa molt adreçar un missatge als malalts d'ELA, no? Perquè és cert que les expectatives de diners per investigació, diners per cuidados, no és immediata. I per tant, sé que això es pot políticament correcte, no? Però s'ha de continuar insistint, s'ha de continuar reclamant, s'ha de continuar exigint i no caure en el desànim, no? Sé que és molt fàcil dir-ho quan no tens aquesta malaltia, però jo crec que les institucions i els partits i l'Ajuntament, la Generalitat, l'Estat, estan fonamentalment per resoldre problemes que ningú resol. I aquest és un greu problema que s'emporta per endavant moltes persones simplement perquè no tenen diners per tenir persones que els cuidin. I això no es pot tolerar en una societat com la nostra, que és capaç d'arribar a la lluna, que és capaç de fer moltes coses i, en canvi, és incapaç de cuidar d'aquells que més ho necessiten, que els tenim al nostre costat.
Exacte. Daniel Sirera, líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. I tant de bo, doncs, que els malalts d'ELA puguin veure uns partits polítics que són capaços d'anar tots a la una per fer-los la vida una mica més fàcil amb una malaltia que ja és prou cruel. Gràcies, Daniel, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Estás buscando fuentes de agua para tu empresa? Instala una fuente de Corsa, equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración que ofrece agua de máxima calidad a tres temperaturas: agua ambiente, fría y caliente. Ideal para beber agua en el trabajo, elaborar cafés e infusiones. Lleva el bienestar a tu empresa. Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es e infórmate. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Arabin.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Arabin.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Arabin.
Compromiso social.
Arabin.
Un gran equipo humano a su servicio. Arabin.com. Más de 35 años de experiencia.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Cataluña y Andorra.
Doncs avui hem tingut un dia amb molta més estabilitat pel que fa al temps. Aquesta bonança es mantindrà fins divendres perquè, preneu nota, el cap de setmana tornen les pluges. De moment, demà, pocs canvis, sol, algunes nuvolades al quadrant nord-est, no s'esperen precipitacions i temperatures cap amunt. Sense canvis pel que fa al temps i a les carreteres, sapiguem si hi ha problemes per circular a aquesta hora. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment encara complicacions a l'autopista AP7 en un tram llarg d'uns 10-11 quilòmetres de lentitud i retencions entre la Roca del Vallès i Mollet. És a causa d'un accident, queda encara un carril tallat sentit sud i això és el que complica el trànsit en tot aquest tram de l'autopista. També de retruc afectada la C-17 entre Lliçà de Vall i Parets fins a enllaçar amb aquesta autopista en sentit sud. A la resta de vies destacarem també trànsit lent amb aturades a la C-60 Argentona en sentit Mataró, la C-58 per tota Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona, la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, sentit cap al Nus, o també l'entrada per l'A2, la zona de Cornellà a l'Hospitalet en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
I si t'has de canviar el cotxe i estàs pensant en l'opció del vehicle elèctric, no marxis perquè després de la publicitat et donarem arguments a favor i en contra i parlarem també de les cues que s'estan produint en els punts de recàrrega i que estan acabant amb la paciència de més d'un. T'ho explico en un parell de minuts.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmacierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha.
Mejor combustible, aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
I got that sunshine.
sunshine in my pocket. You got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop.
Fer el pas al cotxe elèctric està costant, tot i que la persecució cap als vehicles de combustió és cada vegada més evident, especialment a les grans ciutats. Ho estem veient amb les zones de baixes emissions. Però comprar un cotxe elèctric implica uns certs condicionants i un d'ells són els punts de recàrrega públics, sobretot en carretera. I en aquest sentit, Espanya continua a la cua d'Europa, tot i que és un problema comú a tot Occident. Mar Puerto.
Sí, a Espanya els conductors de cotxes elèctrics estan enfrontant un desafiament cada vegada major. Llargues cues en els punts de recàrrega, la qual cosa alimenta l'ansietat d'autonomia. Arturo Pérez de Lucía, director general d'AEDIBE, una associació empresarial pel desenvolupament i impuls de la mobilitat elèctrica, contradiu que hi hagi pocs punts de recàrrega.
Per mi, avantatges, una principal seria en quant a maniobrabilitat per lo que és la ciutat, aparcaments, peatges, tots els estalvis que pot tenir un vehicle elèctric.
Sí.
També un altre avantatge que pot tenir és en quant a consum, doncs potser un vehicle elèctric és més econòmic carregar-lo que no pas de combustible fòssil. Però per l'altra part, pues, la durabilitat és el principal contra de les bateries avui dia, en molt poc.
A més, ell mateix argumenta per què mereix la pena comprar-se un cotxe elèctric en l'actualitat.
Ens estan venint cotxes ja de 2018-2019 amb problemes amb bateries. El que passa és que el cost de les bateries d'un cotxe elèctric, aproximadament 100% elèctric parlem, eh?
Sí.
100% elèctric estem parlant d'uns 20.000 euros aproximadament. Per exemple, una Renault Kangoo, que és un vehicle industrial que és catalogat com un vehicle senzill, està costant 28.000 euros una bateria. I llavors, clar, què fa? Que has de desestimar la reparació i llençar el vehicle i comprar-te un altre nou. I si siguem de 2018, pues, relativament és molt nou.
No obstant això, també hi ha desavantatges a considerar. Bruno Sabater, del taller Stop and Go Service, ens explicava a Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, que és un cotxe potser indicat per una part de la població, però no per tota. Aquests són, diu, els avantatges i també els desavantatges.
Para el parque eléctrico que tenemos en España hay una sobredimensión de infraestructuras de recarga y déjame que te explique en esta historia que hay en torno a que en salidas y regresos de vacaciones se generan en ciertos hubs de recarga pues colas, ¿no? Como también pasa en la combustión, es que es curioso que en la combustión se generan colas, no ya solo por las salidas y entradas que también se producen, sino también porque hay usuarios que van donde el combustible suele ser más barato y se generan unas colas tremendas y nadie habla de ello.
Per tant, podem dir que és un cotxe més urbà per utilitzar més aviat a les ciutats i als voltants, però amb un problema, i és que la bateria es gasta y muy rápido.
Adquirir un vehículo eléctrico, además puro de batería, tiene todo el sentido del mundo. Primero, porque ya cada vez los precios son más competitivos. Hay un plan de incentivos que, como sabéis, se acaba de ampliar con muchos más millones de euros, hasta 350 en el Moves 3 para final de año, o sea, durante todo el 2024 va a estar activo. Y hoy en día tenemos vehículos con unas capacidades tecnológicas, alta densidad de batería, capacidad de carga de alta potencia, que te permite pues una experiencia en conducción en corta, media y larga distancia.
I és quan es troben en aquesta situació quan els clients es duen el desengany més gran al no haver amortitzat el vehicle després d'una despesa tan gran de diners, Yolanda.
I per parlar del cotxe elèctric, doncs que millor que fer-ho amb un usuari d'aquest tipus de vehicle. I un d'aquests usuaris és una veu molt coneguda d'aquesta casa, company de la redacció de Lleida i que a més m'acompanya aquí a la Linterna habitualment. Ricard Álvarez, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Yolanda.
Parlem de moltes coses, habitualment a la Linterna, però avui ets el protagonista perquè tu et vas comprar un cotxe elèctric, si no m'equivoco, fa uns mesos, no?
Sí, a principi d'anys, concretament. Teníem un cotxe des de feia, doncs mira, tenia 16 anys, crec. i va venir el moment aquell de canviar, i el cotxe elèctric jo fa molt temps que l'estava seguint, i és veritat doncs, que a hores d'ara encara hi ha poc mercat i els preus són relativament alts, però saps què passa? Que a més jo sóc un friqui de les noves tecnologies. I llavors doncs, tot em va encaixar, vam aprofitar el pla Prevert, que a priori s'havia d'acabar també ara, el juny, crec, o el juliol, crec que l'han prorrogat fins al desembre, i vam fer el pas, vam vendre l'altre vehicle i ens vam acollir també les ajudes, que no hem rebut cap comunicació encara, i vam adquirir un cotxe elèctric.
O sigui que tu ja ho tenies al cap.
Sí. Sí, sí, jo la veritat és que ho seguia des de fa molt temps.
Sí.
Sobretot perquè és una tecnologia nova, és un canvi. Fins ara tu et podies canviar de vehicle i pots canviar de marca, pots canviar de model, pots canviar de gasoil a benzina, amb més o menys potent, però al final ve a ser el mateix. Potser el gran canvi dels darrers anys havia sigut el del canvi automàtic o canvi manual, però els cotxes eren iguals. Un cotxe elèctric, doncs, bàsicament és el mateix, eh? Quatre rodes, volant, accelerador, fre i tot exactament igual, però sí que canvia una cosa, és a dir, ja no visites mai més una benzinera, i el tema de recàrrega, que potser és el que...
Exacte, estem parlant molt d'això, de les cues, no?, que s'han de fer per poder-lo carregar.
El tema de la recàrrega, el cotxe elèctric és, jo diria, pràcticament indispensable. No al 100%, però pràcticament poder accedir a un punt de recàrrega a casa, al pàrquing privat o pàrquing comunitari, que avui en dia és totalment viable fer-ho. Per què? Doncs perquè tu pots fer una càrrega a baix cost, a la nit, de manera lenta, cuidant la bateria, i a l'endemà al matí surts amb tots els quilòmetres d'autonomia que necessites, i això cada nit. Quan has de viatjar és quan canvia la història, és quan la gent es troba amb més problemes, és a dir, tindré autonomia suficient, arribaré, no arribaré, quantes parades he de fer, quanta estona he d'estar aturat. I la veritat és que, com tot, avui en dia les xarxes socials el que fan és intentar polaritzar al màxim, és a dir, trobaràs missatges i opinions totalment a favor i missatges i opinions totalment en contra. I a més t'ho expliquen amb, quasi bé amb fets verídics, eh? Però la realitat és que és molt més fàcil viatjar del que sembla, Iolanda, molt més fàcil. I al principi sí que és veritat que tens aquella cosa, perquè quan et falta benzina saps que cada 30 quilòmetres tens una benzinera.
Exacte.
Però t'asseguro que després, amb una mínima planificació, mínima, no que la gent no es pensi aquí que la nit abans de viatjar has de fer aquí un planning totalment complet, no, amb una mínima planificació i aprofitant les eines d'aplicacions o que porti el mateix vehicle, escolta, viatges sense cap mena de problema, les aturades són mínimes i de temps, t'estic parlant, aturades d'entre 10 i 20 minuts. 10 i 20 minuts cada 300-350 quilòmetres.
Però tu cues no has hagut de fer. Tu tens un punt de càrrega habitual?
Jo tinc un punt de càrrega a casa. Amb el
tu el
qual,
tens a casa?
Sí, amb el qual jo cada matí surto, aviam, per mantenir la salut de la bateria, doncs mantens el vehicle aproximadament a un 50%, més o menys. Sí. Si jo gasto durant el dia doncs, entre un 8 i un 10%, doncs ho carrego una mica més de fins al 60% o fins al 55% perquè em baixi el 45% i així em vaig movent. Al voltant del 50%. Si necessito, tinc un punt de càrrega, que no són meus, exteriors a la ciutat, si necessito sortir de viatge. Però de moment, jo no m'hi he trobat. Sé que n'hi ha hagut de cues, perquè tots ho hem vist a les xarxes, però jo no m'hi he trobat.
I per la teva experiència, Ricard, creus que hi ha una bona infraestructura com perquè sigui còmode i sigui pràctic tenir un cotxe elèctric? Perquè es parla molt de que falten punts de càrrega, no?
Sí, la veritat és que en falten, i sobretot si ho compares amb el tema de la comoditat d'una benzinera, evidentment en falten molts. També és veritat que un cotxe elèctric jo crec que no requereix o no hauria de requerir tants punts de càrrega com benzineres, és a dir, tu vas per la carretera i veus un munt de benzineres buides, per tant potser també és veritat que en sobren, no? Però jo crec que a hores d'ara, i segons les dades, però i segons la percepció personal, estem molt per sota del que necessitaríem. Insisteixo, el dia a dia és diferent, i si tens un punt de recàrrega a casa és diferent perquè no pateixes res. Tu arribes a casa, l'endolles, el tens programat perquè es carregui les hores més barates a la nit i al matí el tens carregat. No et preocupes de res, només els primers dies, després t'asseguro que t'oblides. Ara, quan has de viatjar, sí que és veritat el que et deia abans, fer una mínima planificació per dir, escolta, aquí hi ha un punt de recàrrega i no en torna a haver cap altre fins a 100 o 200 quilòmetres més enllà.
Actuar amb una certa previsió, no?
Sí. Sí que em falta, sí.
I parlaves tu abans de les ajudes, que us vau acollir a unes ajudes per comprar aquest cotxe elèctric, però continua sent car, vull dir, no tothom s'ho pot permetre?
Aviam, el cotxe elèctric n'hi ha, de bastants preus diferents avui en dia, afortunadament. Sí que és veritat que les marques van començar pels cotxes premium i, per tant, els més cars, i ara a poc a poc, molt més lent del que ens agradaria, està davallant el preu. Encara estem parlant de preus respectables. Tot i això, tots els vehicles en general, els de combustió, també han pujat força de preu. Un vehicle avui en dia, comprar-lo de nou és molt car. Han baixat un pelet, però segueixen car. Ara bé, com tot, igual que quan un et parla de posar panells solars, que s'ho mira a 10-15 anys vista per a veure si amortitzes o no, doncs el cotxe elèctric té uns estalvis que no són immediats, sinó que són el dia a dia. I el dia a dia, tu, si fas càlculs a un any o a dos anys, te n'adones que del cost inicial que té el vehicle, doncs hi ha els altres costos de manteniment, de benzina, i d'altres històries, de zones blaves, per exemple, que són inferiors, en alguns casos, i en altres molt inferiors. I llavors el cotxe elèctric, mirant-ho a 5, 8, 10 anys... hores d'ara, doncs et podria dir que no surt tan car com sembla.
I m'imagino que una vegada que has donat el pas, el cotxe elèctric, Ricard, ja no tornes enrere, no? Tornaries a repetir cotxe elèctric, m'imagino.
La veritat és que sí, de veritat que, aviam, el moment que fas la compra...
L'has de fer convençut, clar.
No, l'has de fer convençut, però tot ja està convençut, tens una mica de vertigen, perquè, aviam, el cost és alt, la tecnologia és nova, et venen, tot i que ho has mirat i ho has preguntat, et tornen a venir tots aquells dubtes, diu, ui, i si em trobo allà perdut, com ho faig? Però hores d'ara, quan ja portes uns mesos amb el cotxe elèctric, no fa soroll, no vibra, no fa olors, no fa fums... no has de tornar a una benzinera. De veritat que, Yolanda, que no hi tornes enrere, ja. No hi tornes.
Molt bé, Ricard Álvarez, company de la redacció de Cope Lleida. Prenem nota, de la teva experiència com a usuari del cotxe elèctric. I d'aquí una estona tornem a parlar, ja no com a protagonista, sinó per acostar-nos a notícies destacades d'aquest dimecres a Catalunya. Ricard, gràcies. Fins després.
Fins ara, Yolanda.
I de seguida parlarem de drogues amb l'organització Energy Control, perquè s'ha detectat l'arribada a Catalunya de noves drogues sintètiques de disseny amb una potència i una composició poc coneguda i, per tant, doncs, amb uns efectes amb el seu consum que poden ser imprevisibles.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola. ¿Ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana. mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca.
Fa uns dies, la Guàrdia Civil va desmantellar a Granollers un dels laboratoris més importants d'Espanya de producció de drogues sintètiques. Tenia la capacitat de sintetitzar entre 5 i 10 quilos de droga cada dia. Volem parlar avui del seu consum, que pot tenir conseqüències molt greus i imprevisibles. Ja ho adverteixen els metges de família i també molts experts. Estan arribant a Catalunya drogues sintètiques molt potents, sense que se sàpiga ben bé quina és la seva composició, i per això diem que els efectes són imprevisibles i més si es barregen amb altres substàncies. Ens ho explicarà molt millor la Mireia Ventura, que és la coordinadora dels serveis d'anàlisi d'Energy Control. Què tal, Mireia? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, què vol dir això de que aquestes drogues noves que estan arribant a Catalunya tenen un efecte imprevisible i no precisament bo? És per la seva composició, per la seva potència? Per què és, Mireia?
Recentment el que hem estat detectant és que han anat entrant diferents substàncies al nostre país, però també a molts altres, i aquestes noves substàncies en tenim molt poca informació. Per això diem que alguns dels efectes poden ser imprevisibles. Però sí que és veritat que d'algunes ja sí que en podem saber més que d'altres, i evidentment cada substància és diferent. Però sí que a partir de, no, des de fa uns 10 anys, més o menys, que estem monitoritzant aquest fenomen de noves drogues, perquè al final també està molt subjecte a la legislació. En el moment en què es fiscalitzen unes, hi apareixen unes altres noves que estaven com preparades, i clar, si de les que acaben de fiscalitzar en sabien poc, de les noves encara en sabem menys.
Clar, són drogues que no estan controlades, que no estan fitxades, per dir-ho d'alguna manera, i ja és el que té la delinqüència, no? Que es reinventa constantment per borrar la pressió i els controls policials, i al final la policia i les entitats aneu obligatòriament per darrere, no?, una mica.
Però el problema principal és que no sabem els efectes sobre les persones. No són substàncies que hagin passat doncs, per totes les fases d'investigació, que passaria un medicament, i per tant no sabem els efectes ni a curt ni molt menys a llarg plaç de determinades substàncies, i menys quan apareixen.
I esteu notant que està pujant el consum de pastilles d'èxtasi i altres drogues sintètiques, imagino que sobretot entre el públic més jove, perquè és un consum que va molt lligat a l'oci, no?
El consum de drogues de síntesi i principalment d'èxtasi va lligat a l'oci, però la mitjana d'edat no està baixant. Al final, les persones que accedeixen a aquest tipus de substàncies normalment ja acostumen a ser majors d'edat. O sigui, al final, la població més adolescent, com si diguéssim, no comença per aquestes substàncies. Es comença per l'alcohol, pel cànnabis, doncs potser també ara estan entrant altres substàncies més com el popper o l'oxinitrós, però les drogues de síntesi entren en un públic una miqueta més gran.
De quina edat més o menys estem parlant?
Normalment a partir dels 18, 20 anys, depenent de la zona i depenent també de la substància. Però sí que és veritat que estem veient doncs, que ja com si ens hem recuperat de la pandèmia i que l'ús de drogues de síntesi, això també ha sortit a l'últim informe de l'Observatori Europeu, just el consum d'èxtasi està augmentant, però és normal perquè també ho estem comparant amb uns mesos on l'oci estava molt tancat, amb uns anys, de fet, han estat.
T'anava a preguntar si aquestes pastilles podien ser una via d'entrada al món de la droga. Ja m'has dit que no, no? O sigui que els més joves no entren per aquí.
No, és una mica més endavant. Perdona, digue'm.
Que entren una mica més endavant, en tot cas, no? A partir dels 18, dels 20, que més joves no comencen per aquí, per les drogues sintètiques.
No, normalment es comença, doncs, tabac, alcohol, després cànnabis, o sigui, al final... I també el fet que es consumeixin drogues de síntesi no vol dir que després s'hagi d'anar a drogues més potents. Així ja hem vist, no?, aquest fenomen de l'escalada que s'ha descrit durant molts anys, i hem vist que no és realment així. Al final, doncs, les drogues de síntesi tenen també un públic específic, molt relacionat també amb temes de música, llavors és molt específic d'aquest tipus de públic.
I de quin preu estem parlant, més o menys? És a dir, és un tipus de droga més o menys assequible?
El preu d'una pastilla d'èxtasi estaria sobre uns 10 euros, aproximadament. El tema per això que ens ocupa a nosaltres ara és poder informar a la població que les va consumir que en una sola pastilla pots tenir entre dues i quatre dosis. Llavors, per això també és tan important saber exactament si la pastilla que tu tens al davant té una dosis, dues, tres o quatre. No? Llavors, sí que si veiem una pastilla de 10 euros que pot tenir fins a 3 o 4 dosis, evidentment el preu no és molt alt, però també al final també és una substància que tampoc s'utilitza en molta quantitat. O sigui, el tema de l'èxtasi no podríem dir que és una substància cara de consumir-la.
Uh-huh. I els joves que la consumeixen o les persones que la consumeixen saben realment el que estan comprant i els efectes que pot tenir això?
L'èxtasi és una substància molt coneguda.
O qualsevol altra droga sintètica, vaja.
L'èxtasi és una substància molt coneguda i la gent que la consumeix normalment sap el que va. Uh-huh. També és veritat que hem de també visibilitzar que portem molts anys de reducció de riscos i danys al nostre país. Per tant, la gent quan accedeix a aquestes substàncies ja sap el que va. I després també si podem oferir una informació sobre la composició exacta i saber exactament si la pastilla que tu vas a prendre té èxtasi, quantes dosis té, i si no tingués èxtasi, quina substància és, doncs això evidentment dona molta més capacitat a les persones de poder prendre decisions. Al final, també les persones quan consumeixen drogues il·legals tampoc no busquen ni anar-se a fer mal, ni al final busquen doncs, un plaer, busquen divertir-se. No? I per això també és tan important oferir informació específica a aquesta població perquè sàpiguen exactament què tenen entre mans i quina és la manera de fer-ho per poder disminuir al màxim els riscos de consum de substàncies.
Sí, aquest tipus de drogues sintètiques, Mireia, s'acostumen a distribuir en espais amb molta concentració de gent, joves, bàsicament, festivals, discoteques... amb tota la informació que hi ha, com és possible que molts joves acabin caient en aquest parany? Que donin el pas de vull provar-ho?
Bueno, al final també les substàncies hi són i hi han estat i hi seran, no? Al final també forma part d'aquest període d'experimentació, no? Voler provar determinades substàncies o voler provar determinades experiències. També regeixen molt amb la informació dels seus iguals. Si els teus amics o amigues ho han provat i els ha agradat, doncs tens més probabilitats que tu també ho vulguis provar. Per això és tan important oferir informació específica, quan ens referim específica és a població que ja està consumint, per informar sobre els riscos reals d'aquestes substàncies. Perquè al final, quan només traiem la informació dels nostres iguals, doncs ens falta informació.
Sí, et parlava abans de festivals. Per exemple, al festival Primavera Sound es va detectar la circulació de pastilles de clefedrona, que és similar a l'èxtasi, i que fins ara crec que no es podia trobar a Europa. Com és de perillosa aquesta droga o quins efectes té?
La clefedrona fa un temps que l'estem detectant i la detectem tant en festivals com en els estants que podem muntar en altres llocs o fins i tot al nostre servei d'anàlisi. Al final, la clefedrona és una substància nova, és un euforitzant i és una substància que s'utilitza sobretot per enganyar, és a dir, per vendre-la per fals èxtasi o fins i tot per vendre-la per falses noves drogues que sí que estan més a moda, com la mefedrona. Però sí que al final és una substància que no és buscada normalment. Normalment és trobada i per accident.
I quins efectes té? Què pot provocar?
La clefedrona és un euforitzant i... determinar també dosis i com la consumeixis, si la consumeixes via oral o esnifada, té més efectes més estimulants o en patògens. Però seria una substància que estaria una miqueta com si diguéssim entre l'amfetamina i l'èxtasi, però té un defecte semblant.
I està començant ara? Vull dir, ja feia temps que l'heu detectat? Va a més? O això són modes i ara és aquesta i demà passat serà una altra? Això va canviant, no?, habitualment, molt ràpidament.
Sí. Al final, el mercat de drogues és un mercat més i es regeix per la oferta i la demanda, com qualsevol altre mercat. Per tant, ara estem en un moment on hi ha molt èxtasi. De fet, que hi hagi tanta quantitat en les pastilles d'èxtasi és indicatiu que hi ha molt èxtasi al mercat. Llavors, la presència de clefedrona o d'altres substàncies noves és menys freqüent. En aquests moments no podem dir que estiguem en un moment àlgid de detecció de noves drogues. Han estat altres anys on hem tingut més falta de disponibilitat de les drogues clàssiques i legals, on aquestes substàncies han jugat el seu paper.
Molt bé, Mireia Ventura, coordinadora dels serveis d'anàlisi d'Energy Control. Gràcies per estar aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. I important aquest missatge, no?, sobretot de cara als més joves, d'anar molt en compte amb aquestes drogues sintètiques que són més potents i que estan arribant a Catalunya perquè els efectes del seu consum són imprevisibles i, vaja, la millor recomanació és no caure en el parany i no provar-ho. Gràcies, Mireia, que vagi molt bé.
sobretot això, el més important és que es puguin informar i a partir d'aquí, doncs, saber el que tenen entre mans. Això és molt important. Moltes gràcies a vosaltres. Bona
Fins
tarda.
Una altra, Mireia, que vagi molt bé.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión.
I ens fem ressò també aquesta tarda d'una vella reivindicació que per fi ha vist la llum. Em refereixo a la creació de la nova especialitat de medicina d'urgències, el MIR d'urgències, que aquesta setmana ha aprovat el Consell de Ministres. Era una llarga reivindicació dels metges que treballen en els serveis d'urgències sense haver-se pogut formar fins ara en l'especialitat a través del sistema de residència MIR. Elena Hernández.
La Mireia Puig, membre del COM i presidenta de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències, ha assegurat que aquesta especialitat es porta reivindicant des de fa més de 20 anys. Puig també ha volgut remarcar que Espanya era dels pocs països del món que no comptava amb aquesta especialitat.
És important, primer de tot, perquè ens situa al nivell dels nostres col·legues de tota Europa i de tot el món. És a dir, aquesta especialitat és una especialitat que està arreu a tot el món, excepte dos o tres països fins ara. Espanya era un d'aquests. I això, per tant, ens homologa des del punt de vista de formació d'especialistes a la resta.
Fins al moment, un metge d'urgències provenia d'una altra especialitat. Per poder cobrir aquesta plaça, havia de realitzar una formació suplementària per poder atendre els pacients d'urgències. En canvi, amb aquesta nova especialitat, que comença el 2025, permetrà als estudiants triar-la en el moment d'examinar-se per l'examen del metge intern resident.
Hi ha moltes especialitats que tenen punts de tall transversals amb la medicina d'urgències, però no són la mateixa, i per tant, tenien metges que estaven fent l'especialitat de medicina de família, però havien de fer una formació suplementària després. O feien medicina interna i de nou havien de fer una formació suplementària, no? I en aquest cas ja disposaran d'aquesta formació.
La Mireia Puig ha explicat que el Real Decret permet que hi hagi una nova especialitat de la qual els estudiants poden accedir a través de l'examen del MIR, però també permet que aquells metges que ja portaven a terme aquesta especialitat passin directament a tenir el títol en urgències i emergències.
I d'aquí a dos minutets, el Ricard Álvarez ens porta l'últim informe de la Fundació Arrels amb unes dades molt preocupants. Per exemple, que el 81% de les persones que fa menys d'un mes que viuen al carrer a Barcelona no han rebut cap tipus d'atenció social.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
Con el descalcificador Olimpia Neo ahorramos 100% en reparaciones, evitando la cal en el lavavajillas, grifería, lavadora, tuberías, caldera y calefacción. Con Olimpia Neo cuidas de tu hogar. Llama ahora al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Está buscando un sofá, un colchón, decoración?
Sí, estoy buscando a mi marido. Estábamos aquí en la tienda probando sofás y no sé dónde...
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo estamos de rebajas. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Al caer la tarde, Expósito.
El crimen de la Guardia Urbana, el caso Asunta, en los últimos meses el género del true crime, del basado en hechos reales, parecía estar viviendo una edad de oro. De hecho, se especulaba con la posibilidad de que varios crímenes de gran impacto fueran llevados a la pequeña pantalla. En los próximos minutos vamos a hablar de esto. ¿Dónde están los límites? ¿Qué valor tiene?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
COPE Cataluña y Andorra.
Minuts i les 8, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Un informe recent de la Fundació Arrels, basat en una enquesta realitzada el juny del 2023 a Barcelona, revela un increment alarmant del nombre de persones sense sostre. La participació de 685 sense sostre mostra que la mitjana de temps de permanència al carrer ha augmentat a 4 anys i 5 mesos, superant les dades de l'any anterior. Ricard Álvarez, bona tarda de nou.
Hola, Yolanda. Doncs mira, l'Eva Fernández, que és la directora d'Arrels, ha explicat que aquest temps prolongat d'estar al carrer dificulta la recuperació de les persones afectades que sovint desenvolupen problemes addicionals com les addiccions.
A més temps a carrer, és més difícil que una persona, per pròpia, amb els propis mitjans, pugui revertir aquesta situació de sensellarisme. Val? Per tant, a més cronificació, és més difícil sortir d'aquesta situació. I a més cronificació, és més difícil també que els recursos disponibles a la xarxa puguin respondre a les necessitats d'aquestes persones. Val? Perquè a més temps al carrer s'incrementen altres tipus de problemàtiques a nivell de salut física, de salut mental, d'addiccions. Per tant, els recursos contra més temps, més difícil és que es puguin adaptar.
Segons l'enquesta, com bé deies, el 81% dels participants no van rebre l'atenció social durant el primer mes al carrer, evidenciant una fallida en els sistemes de suport inicial.
Estem parlant de persones que han acabat a carrer, que a més han acabat al carrer moltes vegades en situacions que no s'esperaven, és a dir, per pèrdues de vivenda o per relacions fallides o per temes de feina, i durant el primer mes estem arribant tard. Tant l'administració com les entitats estem arribant tard.
I a més, el 26% no poden cobrir necessitats bàsiques com menjar calent o descansar durant el dia. No obstant això, amb el temps, la percepció de cobertura de necessitats millora, probablement per l'augment de contactes amb altres entitats socials.
Si preguntem al llarg dels 6 mesos d'estar al carrer si han anat rebent aquesta atenció, és veritat, aquesta atenció es va incrementant. A mesura que passes més temps al carrer, és més probable pues, que puguis entrar en contacte amb alguna entitat o que alguna entitat entri en contacte amb tu o que l'administració et pugui oferir algun tipus de recurs.
L'informe destaca que el 87% dels sense sostre són homes, el 9% dones, l'1,3% dones trans i l'1,2% de gènere no binari. Les dones sense sostre sovint experimenten situacions més greus i estan més exposades a la violència i abusos. Abans de viure al carrer, moltes recorren a alternatives com habitatges sobreocupats o cases de familiars.
Mm-hmm. I si ho mirem per edats, Ricard, quin és el col·lectiu més desatès segons aquest informe? A veure.
Doncs mira, la mitjana d'edat dels sense sostres de 43 anys, amb un 74% d'ells immigrants, i els joves són els més desatesos, amb més de la meitat no rebent atenció social en els darrers 6 mesos. A més, el 41% dels menors de 25 anys enquestats han viscut en centres de protecció infantil.
Que el 41% dels menors de 25 anys ens expliquen que han viscut prèviament en una institució. Per tant, són nanos que han passat d'un centre directament al carrer. Clar, aquesta tendència o aquesta realitat dels joves a carrer cada cop és més significativa. Per això també cal focalitzar una mica també en les polítiques de prevenció, polítiques de joventut, polítiques d'atenció a aquest col·lectiu perquè no necessàriament passin de centres institucionalitzats a carrer.
I pel que fa al darrer allotjament abans de viure al carrer, un 28% provenia de lloguers i un 8% d'habitatges de propietat. Fernández subratlla les dificultats que tenen les persones desinstitucionalitzades per trobar allotjament estable, criticant la limitació de temporalitat dels recursos habitacionals proposada per l'Ajuntament de Barcelona. L'informe conclou, ull amb aquesta xifra, que 1.384 persones vivien al carrer a Barcelona al desembre del 2023. La xifra més alta des de que es registre és aquesta, la del desembre del 2023, i representa un augment del 12% des del juny del 2022. També es demana als municipis més recursos per atendre aquesta població i una implementació efectiva del dret a l'habitatge per evitar que més persones acabin al carrer.
Doncs esperem que s'apliquin aquestes mesures que demana la Fundació Arrels, doncs perquè no hi hagi ningú que hagi de dormir al carrer. Gràcies, Ricard. Fins demà.
Fins demà.
Que bona vagi tarda. Molt bé. Sintonia ara esportiva, i això vol dir que ja està aquí, al peu del canó, l'Albert Díez. Què tal, Albert? Com estàs? Bona tarda.
Aquí estem, Yolanda. Què tal? Bona tarda a tothom.
I comencem parlant del Barcelona, que falta una setmana perquè comença a treballar.
Exactament. Fixa't que estem entre temporades, però més a prop de la temporada vinent que no del final de la temporada que hem deixat enrere. És cert que pel mitjà aquesta Eurocopa que té per davant els quarts de final, el Campionat d'Europa de Seleccions, però tu ho deies, sí, d'aquí 7 dies comença a treballar el Barça 2024-2025. D'aquí 7 dies comença a treballar Hansi Flick. De moment sense fitxatges, amb l'interrogant de què passarà, entre altres coses, amb Sergi Roberto, amb moltíssimes carpetes obertes, dic Sergi Roberto perquè és el capità, sense incorporacions, com diem, amb l'interrogant també sobre el futur d'alguns jugadors i sense poder fitxar per allò de l'economia que té encara malmesa el Futbol Club Barcelona. Una setmana per començar. Anem a que ens ordeni totes aquestes carpetes al Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, companys. Dimecres vinent a les 10 del matí engeguem les proves mèdiques. No hi seran els 13 internacionals. Tampoc Sergi Roberto, per primera vegada des de 2006, el capità del Barça, ja no és jugador del Barça. Tampoc els Joaus, que acabava en sessió, tot i que el club vol que continuïn en forma de sessió. Hi haurà 11 jugadors del filial pels primers entrenaments. Destaquem a Mika Faye, jugador del qui s'espera una gran oferta perquè marxi, Héctor Ford, jugador que tindrà minuts la propera temporada en Flick, i Marc Casado, que tindrà fitxa del primer equip si el fair play ho permet. Estaran Iñaki Peña, Íñigo Martínez, el que el club espera que marxi per estalviar-se el seu sou, Vitor Roque, esperen una sessió amb ell, i Oriol Romeu, d'aquí es compten els dies perquè marxi o cap al Girona o un altre equip de la Lliga. I seran, però a la Ciutat Esportiva, sense entrenar, Valde i Gavi, que es recuperen de la seva lesió i seran importants en Flick, i Frenkie de Jong, que no va jugar a l'Euro per lesió. També tornen 5 cedits amb futurs incerts. És el cas d'Ansu Fati, de l'inglet Alex Valle, Pablo Torre i Julián Araujo.
Gràcies, Víctor. No m'ha donat temps d'apuntar-ho tot perquè té feina, té moltes, moltíssimes carpetes obertes al Futbol Club Barcelona.
I mentrestant el Girona, Albert, segueix perfilant la pretemporada.
Sí, confirmat el 6è partit de preparació, en aquest cas davant el Newcastle anglès, per equip de la Premier. Repassem com està aquesta pretemporada del Girona, que també d'aquí 7 dies es posa a treballar. Dimecres 17 de juliol el primer rival serà l'Olot. Dissabte 20 de juliol s'enfrontarà al Montpellier francès. També dissabte 27 de juliol contra l'Espanyol. Equador de la pretemporada, dimecres 31 de juliol Girona-Toulouse. Divendres 9 d'agost aquest Newcastle-Girona. I el dissabte 10 d'agost contra el Bournemouth anglès, camp contrari, Bournemouth-Girona. Recordem també que demà el Girona presenta Quique Álvarez, que la temporada vinent serà l'entrenador del primer filial de Tercera Federació.
I seguim a l'Espanyol. Melamed marxa a on? Almeria.
Sí, Almeria és un secret a veus, en aquest cas era un secret a veus, no ha volgut ni escoltar l'Espanyol, òbviament ni renovar ni continuar. Va acabar contracte el 30 de juny, baixa de categoria, perquè recordem que l'Almeria ha perdut la categoria, l'Espanyol ha pujat de segona a primera, té 23 anys, un producte del planter, aquest mitjapunta que ha signat per 6 temporades amb el conjunt andalús.
I ja tenim convocatòria, Albert, de la selecció femenina de futbol pels Jocs Olímpics.
Sí, perquè acaba l'Eurocopa, setmana, dues setmanes, i comencen els Jocs Olímpics a París. Llista que acaba de sortir del forn de Montse Tomé, la seleccionadora. Els detalls, Edu Badia, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Llista esperada, llista de 18 jugadores i 4 reserves que disputaran els Jocs Olímpics de París, amb 5 catalanes i 7 jugadores del Barça. Cata Coll, Llona Valle, Irene Paredes, Aitana, Alexia, Patrick Guijarro i Salma. La laurana Jana Fernández s'ha quedat fora d'aquesta convocatòria, mentre que Vicky López forma part de les 4 reserves. Espanya, que segueix preparant els dos últims partits de la fase de classificació per l'Euro de l'any que ve contra Bèlgica i la República Txeca.
Gràcies, Eduard. Deixa'm que acabi, falta un minutet, Yolanda menys, per arribar a les 8 del vespre. En bàsquet és oficial el que era un secret a veus, el fitxatge del fins ara director de joc del Joventut de Badalona pel Real Madrid, Andrés Félix. El contracte per 3 temporades, això sí, el conjunt blanc passa per caixa i paga la clàusula de sortida de 500.000 euros.
Molt bé, gràcies, Albert Díez. Que vagi molt bé. Fins demà.
A tu, Yolanda. Fins demà. Que vagi molt bé.
I nosaltres apaguem ja la linterna, però continua la informació. Et seguim explicant tot el que t'interessa ara amb l'Àngel Expósito. Gràcies per l'atenció. Fins demà. Que vagi bé. Bona tarda.